Sant Cugat a fons, un programa que mira de ser seriós, però que no ho aconsegueix.
I avui, quan falta un minut per un quart de 12 del matí, obrim el breu repàs d'actualitat, que habitualment tanca la primera hora. Avui Sergio Pro l'obre per l'impediment de mossèn Blai Blanquer d'atendre'ns a aquesta hora i de dir la seva respecte a la renúncia del Papa.
Però el tema ho mereixia, crec, per moure el repàs de l'actualitat. Això no costa res.
El repàs és aquella secció que ens dona mobilitat al programa. En qualsevol franja de la graella es pot ubicar.
És el comodí, podríem dir.
Avui el Sergio es presenta amb notícies, com és habitual en aquesta secció, i també amb pífies, que cada cop més venen sent habituals. Avui, sí. Aquest matí, al Doodle del dia, Sergio Morales tenia alguns problemes i, de fet, un excompany d'aquesta casa dels informatius ja s'ha afanyat a piular al Twitter i l'ha etiquetat amb el hashtag Los Inmortales.
Un dedicat a Elsa Beskow, que és una autora i escriptora, una il·lustradora sueca de llibres del segle, principis del segle XIX, finals del XX. En fi, deixa'm justificar-me abans de res. Que
sí, ja crec que ha estat dir la paraula sueca i començar a posar-se nerviós.
Que les soques es posen nerviós, imagina't els de la companyia aquesta de mobles que es munten a casa. En fi, el que volia dir amb això, evidentment, era que va néixer a finals del segle XIX i va morir a principis del segle XX, però tenim aquí un ullent, el Jordi Andreu, que és més ràpid que la pólvora, i no vegis, en un momentet ja ha tirat això dels immortals, i de fet hagués viscut 200 anys aquesta dona, si això que he dit era cert.
Ens agraeix que el Jordi Andreu ens escolti des de casa seva o des d'on sigui a aquesta hora, potser des de la universitat també. Arriba la senyal d'aquesta casa. Anem a les notícies, Sergio. Avui que també m'avises que tancarem amb notícies de Justin Bieber.
Home, i tant que sí.
Darrerament anem a notícia per dia d'aquest noi.
El Justin no falla mai, el Sant Cugat a fons, però anem a pams. Parlem d'una notícia que he trobat avui a La Vanguardia, i és que no sé si t'agrada la Coca-Cola, tu.
Cada cop menys.
A mi m'agrada.
Des de fa un temps ja que l'he anat abandonant.
Bé, és una de les begudes més típiques que podem veure a qualsevol bar, a qualsevol lloc, a casa. Resulta que la Natasha Harris, una senyora de Nova Zelanda de 30 anys, ha mort. Ha tingut la desgràcia de traspassar. La causa de la mort que ha determinat l'estudi forense és que el consum que feia cada dia de 9 litres de Coca-Cola durant alguns anys ha estat un dels factors claus de la mort. Anem a veure. Ara sortiran alguns apocalíptics a dir que la Coca-Cola mata, etc, etc, etc. Si beus cada dia 10 litres d'aigua, ja no dic Coca-Cola, aigua, estic convençut que no és bo. De fet, hi havia un estudi que deia que si bevies 20 litres d'aigua podies morir també. Doncs amb 9 litres de Coca-Cola, senyora Natasha Harris, què esperava vostè bevent 9 litres de Coca-Cola cada dia? D'acord que està bé per acompanyar les olivetes, per acompanyar les patatones, això sempre ens agrada, però això ja és addicció. És més, jo convido els amics d'aquest programa que ens agrada tant, de l'Explora, Mi Estranya Addicció, que fitxin aquesta dona, o la seva història almenys, per parlar d'una estranya addicció. D'acord que la Coca-Cola enganxa i tot el que els vulgui explicar, però 9 litres de Coca-Cola. Deixem que em recreï amb la dada. 9 litres de Coca-Cola.
Ahir eren 14 edicions de Gran Hermano, avui són 9 litres de Coca-Cola.
És una barbaritat, clar.
La Coca-Cola com un dels factors que pot haver ajudat a la mort d'aquesta nova zelandesa, Natasha Harris. Què més tenim avui al repàs?
Hem de parlar de Gran Hermano. Ja ho dèiem ahir, que era una miqueta agosarat per part dels programadors de Telecinco de contraprogramar Tu cara me suena, a més la final de Tu cara me suena, amb la primera gala de Gran Hermano. Des del meu punt de vista, ja ho vaig dir, que això no pintava gens bé, i efectivament no ha acabat gens bé. De fet, la Mercedes Milà, només que comencés el programa, ja va dir que demà, o sigui avui, es parlava que Gran Hermano ha tingut una estrena horrible perquè ha competit amb Tu cara me suena. I efectivament ha estat així, tenia tota la raó la Mercedes Milà. Gran Hermano va treure una audiència que des del meu punt de vista està molt bé, un 19,3% del share, això són més de 3 milions d'espectadors, que és una barbaritat, tot s'ha de dir, però Tu cara me suena va treure un 26,1%, que són més de 4 milions d'espectadors. Anem a veure, és el que comentàvem ahir mateix. No pots contraprogramar la final d'un programa tan potent com Tu cara me suena, ni que sigui amb la gala de la primera grada de Gran Hermano. Això el que ha fet al final és perjudicar, per una banda, Tu cara me suena i perjudicar Gran Hermano. Perquè gent que potser volia veure la final de Tu cara me suena va optar al final per veure la primera gala de Gran Hermano. Van repartir malament l'audiència, des del meu punt de vista, un error importantíssim, i més tenint en compte que cada bona setmana, perquè acabés tocant a més bona, no sé si es venia d'una setmana, però vaja, segur que es podia negociar d'alguna manera això.
I com ens deia avui algun oient de les xarxes al matí, a les xarxes socials sí que Gran Hermano va guanyar, perquè de fet ara, després del Papa Dimite, continua sent el segon hashtag amb més presència a Barcelona, en quarta posició Tocar a Més Suena final.
Exacte.
Però en quota de pantalla no van tenir en compte que hi havia la final de Tocar a Més Suena, i aquí es van endur la patacada.
Però hi ha exemples molt, molt clars d'això. Per exemple, Alaska i Mario, el programa de la MTV, sempre que el fan els capítols nous, és trending topic, apareix al segon o al tercer lloc, però l'audiència el dia següent és d'un 4 o un 5%. No és una barbaritat. Llavors, hauríem d'aprendre en aquest sentit, com jo ho va comentar el nostre company, en John Sindreu, que no s'ha de lligar tan descaradament l'audiència amb el que passa al Twitter i al Facebook. No sempre va lligat. En aquest cas, la castanya de Gran Hermano, evidentment, és notòria, més tenint en compte que és una estrena que hauria d'haver estat molt més destacada.
Això sí, la realitat la veurem a partir de la setmana vinent, si ja no hi ha Tocar a Més Suena.
Aquesta la cosa, i estic seguríssim que aquesta audiència quedarà en anècdota a partir de la setmana que ve, perquè Gran Hermano, ja ho dèiem, és una fórmula segura que funciona. A mi m'ha agradat molt, només vull recollir els noms dels participants i la descripció que n'ha fet Telecinco, és bastant entretingut. Ja tenim el Cristian amb K, que té 27 anys i és entrenador de futbol. Mira, un entrenador està bé una cosa, una miqueta diferent. Tenim el Raki, de 26 anys, assessora comercial. Argi, que Telecinco defineix com una xica terremoto. Jo m'hauria de saber què n'associés això. Tenim, que més, l'Igor, que només diu que és de Sant Sebastià, o sigui, tenim el Basc. I també tenim el Dani, que és el DJ de Gran Hermano 14. Vaja, els càstings són fantàstics de Gran Hermano. De debò que és la meva aspiració a la vida és poder dedicar-me a fer càstings de Gran Hermano i poder escollir la gent a la meva elecció. Canviant de tema, parlem de Facebook, i és que una companyia holandesa ha demandat a Facebook pel botó Me Gusta. I és que, segons la vídua d'un programador holandès, ha denunciat que Zuckerberg li va robar la idea al seu marit, que la va utilitzar 5 anys abans que apareixés a la famosa xarxa social. Recordem aquest polze en amunt del Me Gusta. Hòstia, jo no sé què passa amb Facebook, que sempre tenen aquests follons, aquests problemes amb tothom. Que si previsitat, que si el Zuckerberg s'enfada amb el seu amic, que si ara els demanden per no sé què. Ostres, no és fàcil ser Marsaker, encara que tinguis 50 hammers i tinguis els pisos que tu vulguis i la casa que tu vulguis i estiguis podrit de calés, no és fàcil, eh?
Avui això és notícia, Sergio, a quins mitjans, per exemple?
Això a La Vanguardia ho està petant avui.
I ens diu aquesta dona, 5 anys ja abans de la creació de Facebook, on es trobava aquest pols amunt?
Doncs sí, m'ho trobaven a la companyia de Van der Mer, que és una companyia que es feia dir Surfbook, que és una xarxa social que...
Com del nom, que també semblant, eh?
Surfbook, sí, es trobava a Holanda aquesta xarxa, i bé, de fet, la programació d'aquesta xarxa va ser concedida l'any 1998. Per tant, 5 anys abans de la creació de Facebook. Uns visionaris, però vaja, el cap i a la fi, aquí qui s'endú el gat a l'aigua és qui patenta el tema i qui s'endú els calés. Per tant, per això recordem Edison i recordem altres que també van tenir igual o més de mèrit. Això, la història s'escriu així, lamentablement.
El repàs avui també ens porta a Amèrica?
Ens porta als Estats Units i hem de retornar una miqueta, te'n recordes quan van assassinar a Bin Laden, amb aquella operació militar?
Osama.
Sí, Àngel, sí. Exacte, l'amic
Osama. Dijous l'Àngel Comas.
Sí, la noche más oscura, doncs...
Per comentar aquesta setmana...
Doncs recordem que...
Gangster Squad.
Gangster Squad, veurem què tal aquesta pel·lícula amb el Sean Penn. Té molt bona pinta. Recordem, operació militar que va acabar amb la mort de Bin Laden. Ens hem de fixar amb el soldat, amb el nano, que va fer l'últim tret, el que va, diguem, matar a Bin Laden. Doncs aquest noi, que probablement en un altre país o en una altra circumstància hagués estat condecorat eternament i ha estat considerat un heroi, doncs als Estats Units aquest soldat no té ni pensió pel servei militar ni cobertura mèdica. Tela. O sigui, ja d'entrada ha de fer aquesta tasca bruta, podríem dir, perquè més bruta que aquesta tasca no se m'acudeix.
Però vols dir que només li van clavar un tret?
No ho sé, no tinc gens clar, però vaja, després de fer això, de fer aquest, de complir aquesta ordre que no ha de ser fàcil, perquè, clar, o sigui, estava al capdavant matar el que era el líder d'Al-Qaeda. Compte, és que és molt fàcil dir-ho, i aquest noi va fer l'últim tret, que això, en tot el que comporta això, doncs aquest noi al cap de la fi no té cap mena de reconeixement. Així anem, aquest és el món que vivim. Igualment tampoc estem per celebrar la mort de ningú, evidentment. D'altra banda, Sergi, et veig nerviós perquè vols que parlem d'això ja.
Del noi.
Del noi, del nostre noi, d'en Justin Bieber.
La secció de Justin! Justin!
Hem de parlar d'un un intrus. Hem de parlar d'una persona que no sabem quina es pensa que és, però el que no és en Justin Bieber, i és que hem de parlar de... És que el nom també és la llet, eh? Austin Mahone, es diu. Que és, el consideren, el nou Justin Bieber. I aquest noi porta una carrera molt semblant a la que porta el nostre estimat Justin, i és que ha començat a petar-ho a YouTube amb una cançó que ja té 100 milions de visites al YouTube, i al Facebook aquest tal Austin Mahone té 1,5 milió d'amics al Facebook. Bé, és una competència que ha sortit el nostre bon amic Justin Bieber. De fet, tenim la fotografia que hem trobat a l'informador.com de Mèxic. De fet, són clavats. Vull dir, jo no veig massa diferència. És el mateix tipus de persona, nena amb la gorra cap enrere, somriure innocent, jo dic entre cometes, i aquesta posada xulesca que ens agrada tant al Justin Bieber.
Doncs compta amb Mahone, que descartem que sigui de Menorca, eh?
Sí, de moment creiem que no li agrada massa la sobrassada.
Gràcies, Sergio.
A tu.
T'escoltem després, a la tercera hora. Fem una pausa. Nosaltres ara, abans d'entrar al Benvinguts, repassarem però l'agenda. I just need somebody to love. JB, you are... Yeah, man.